Donald Trump ja imposa la seva llei econòmica. Qui vulgui vendre als Estats Units, que primer passi per caixa.
Catalunya migdia. Edita i presenta Quim Balaguer.
Són les dues, i és que avui han entrat en vigor els aranzels que els Estats Units imposen als seus socis comercials arreu del món. En el cas dels productes de la Unió Europea, són del 15%, tot i que Brussel·les continua negociant excepcions per a alguns productes. Marta Prat, bon dia.
Bon dia. Les empreses catalanes ho afronten amb incertesa perquè encara no se sap la lletra petita de l'acord. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, insisteix a les empreses catalanes que busquin nous mercats i acusa Donald Trump de fer xantatge.
I no només no és fiable ni predictible, sinó que el fet de dir, o em compres això, o et pujo això, això se'n diu xantatge.
Primer senyal positiu en molt de temps pel conflicte d'Ucraïna. Vladimir Putin i Donald Trump tenen previst reunir-se els pròxims dies per parlar de la fi de la guerra.
Serà la primera trobada cara a cara des del 2019 i amb l'amenaça latent de Trump d'imposar més sancions a Rússia si no avança cap a l'alto al foc.
Moscou, Cristina Solies.
El Kremlin treballa perquè sigui la setmana que ve, però l'assessor presidencial Yuri Ushakov no pot confirmar quants dies es trigarà a preparar-la. Sobre el lloc, assegura que està decidit, però no aclareix on serà. Com a opcions, es parla de Turquia o algun dels països del Golf.
Amb una àrea afectada que ja supera les 16.000 hectàrees, l'incendi del massís de les Corberes, a Occitània, ja és el més gran a França des del 1949, però en les pròximes hores podria quedar estabilitzat.
Els més de 2.000 bombers que des de dimarts a la tarda treballen en les feines d'extinció han aconseguit frenar l'extensió del perímetre.
Enviat especial Joaquim Albalate, avui hi ha més optimisme, oi?
Doncs sí, l'incendi continua cremant sense control, però els bombers són optimistes, com dèieu, i esperen que, si tot va bé i la meteorologia acompanya, avui mateix, aquest vespre, es pugui donar per controlat aquest incendi, que és un dels més grans de la història de França.
I amb el conflicte pels incidents racistes de Torre Pacheco, encara fresca la memòria, el PP i Vox de Jumella, també a Múrcia, han vetat la celebració d'actes religiosos en locals públics. Una decisió que afecta sobretot la comunitat musulmana de la ciutat, que celebrava al pavelló municipal actes com ara el final del Ramadà.
I a partir d'aquí ja s'ha obert la batalla política. El Partit Popular nega qualsevol tipus de discriminació, mentre el govern espanyol acusa els de Rajoy d'assimilar-se a Vox. Sentim Jaime Santos, de la direcció del PP, i Emma Saiz, ministra de Migracions.
Porque es falso que el Partido Popular vaya a señalar a nadie por su credo.
Están haciendo, utilizando pequeñas localidades como, permítame la expresión, como laboratorios. Estamos viendo que el discurso migratorio del PP y Vox se han fusionado.
I recollim en aquesta portada la bona notícia que han rebut els veïns de Bonmatí, a la comarca de la Selva.
Que un mes després ja poden tornar a veure aigua de l'aixeta.
Girona, Fèlix Martín, les analítiques surten bé, oi?
Sí, no només surten bé, sinó que l'alerta de fa un mes per àcid cianúric al final ha quedat en no res. Va ser un fals positiu, segons aquestes analítiques, per l'elevada presència de calci. Això sí que encara que a Bonmatí doncs, l'aigua sigui potable, no els han explicat per què fa un mes, a principis de juliol, el sortia de color groc.
Faltan 10 minuts per les 3, serà el moment de l'actualitat esportiva. Amb quin menú, Francesc Ripoll?
Doncs mira, el Barça decidí avui si retira la capitania de Marc-André Ter Stegen, una decisió que de moment no arriba perquè amb el porter alemany assistint a la ciutat esportiva Joan Gamper per passar un control mèdic rutinari, però encara no hi ha una decisió ferma. També han començat les nominacions a les categories de la gala de la pilota d'or i pendents del fitxatge de Vitor Reis amb el Girona.
Aquest ha estat un matí amb certes complicacions a la xarxa viària catalana, sobretot a l'AP7. Sapiguem ara quina és la situació a les carreteres i autopistes del país i als transports públics. Francesca Masclans, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs tot aquell embús està resolt, però a la B24 està tallada a Vallirana, al Baix Llobregat, en els dos sentits de la marxa, i es fan desviaments per la N340. A les rondes barcelonines hi ha més de 4 quilòmetres de retencions a la ronda litoral en sentit Besòs des de la Zona Franca, 1,5 quilòmetres de retencions a la ronda de dalt en sentit Llobregat a Horta i en sentit contrari des de Sarrià, i a les línies de tren RL3, RL4 i R14, la circulació està interrompuda entre les estacions Lleida Pirineus i Juneda i Mollerussa, però s'ofereix un servei alternatiu per carretera. Francesca Masclans, equip viari, Catalunya Ràdio.
I ara el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
I de fet es nota avui que fa més calor que ahir, oi, Néstor Gómez?
Hola, bon dia. Doncs sí, fa més calor que avui, especialment cap a l'oest del país, perquè les temperatures ja a aquesta hora estan pujant cap als 35 graus a Tremp i a Vinebre, i s'espera que cap al Pla de Lleida i Conca de Tremp puguin pujar fins als 37 o 38 graus. Sinònim també d'aquesta calor que ja està arribant és notar les capes mitjanes i, per exemple, ara mateix a la Pica d'Estats tenen 16 graus de temperatura actual, al cim de Catalunya de més de 3.000 metres. La situació de cara a les properes hores ben capçalada pel sol, amb núvols que ja comencen a aparèixer cap al Pirineu Occidental i que potser de manera puntual podrien deixar algun ruixat aïllat. De cara a demà, temps similar al d'avui, amb més ruixats al Pirineu, amb més núvols matinals cap a l'Empordà i al Pla de l'Estany i una calor que es mantindrà consistent durant les properes jornades. Amb 38 graus de manera consolidada durant tot el que resta de setmana, al Pla de Lleida, a la resta anirà pujant cap als 34, 35, 36 i la calorada més intensa l'esperem de cara a la setmana que ve.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 6 minuts de les 2. Avui han entrat en vigor els aranzels de Donald Trump que capgiren el comerç internacional. En el cas de la Unió Europea s'imposen aranzels del 15%, però Brussel·les encara negocia amb Washington per aconseguir excepcions en alguns productes. Les empreses catalanes veuen la situació amb incertesa i el conseller d'Empresa insisteix que cal diversificar els mercats per evitar el que considera un xantatge de Trump, Mireia Sala.
Les empreses exportadores catalanes són prudents davant dels aranzels del 15% perquè consideren que el caràcter imprevisible de Donald Trump no els dona garanties que la situació sigui definitiva. Joan Tristany és el director general d'AMEC, associació que aplega mig miler d'empreses exportadores.
Aquest 15% és millor del que podria haver sigut, segueix amb una incertesa i podria encara ser millor o pitjor en funció com quedin els altres països del món amb aquesta relació amb els Estats Units.
El conseller d'Empresa, Miquel Samper, insta els empresaris a buscar nous mercats i acusa Trump de fer xantatge.
Diversifiquem, però prenem-ho en sèrio. Evidentment que algun dia tornarem a tenir amb un interlocutor fiable i predictible, però ara no és així. I no només no és fiable ni predictible, sinó que el fet de dir, em compres això o et pujo això, això se'n diu xantatge.
Els aranzels encareixen els productes catalans que es venen als Estats Units, tal com ha denunciat al Matí de Catalunya Ràdio Núria Garrote, importadora de vins de Catalunya a l'estat nord-americà de Michigan.
Per l'empresa importadora és un cop dur perquè ens afectarà directament a la caixa. Tindrem un cost addicional que fins ara no teníem. Si estem parlant de molts diners. Jo, si posem un exemple per donar dades, un contenidor que té 21 palets, el valor del vi pot estar al voltant dels 80 o 100.000 euros. Clar, el 15% d'això, estem parlant de $13.000.
Les borses europees, a excepció de la de Londres, han obert amb guanys i segueixen amb una tendència a l'alça.
Donald Trump continua utilitzant la guerra comercial per redibuixar el mapa de les relacions internacionals i augmenta la pressió aranzelària sobre algunes de les potències econòmiques emergents del món, com l'Índia, el Brasil o Sud-àfrica, membres dels anomenats BRICS, Vicent Mifsud.
L'Índia, el país més poblat del món i la cinquena economia global, serà la més afectada. Els Estats Units li aplicaran un 50% a les exportacions, un 25% permanent i un altre 25% addicional mentre continuï comprant petroli a Rússia. La mesura pot tenir un gran impacte en el sector tecnològic, depenent del mercat nord-americà. De moment, Washington no ho aplicarà igual a la Xina, que també compra carburant a Rússia, però en qui els Estats Units continuen negociant. Trump ha dit, però, que no descarta fer-ho més endavant. El president de l'Índia, Narendra Modi, diu que no cediran a les pressions de Trump i es prepara per ajudar tots els sectors afectats.
L'Índia no cedirà mai en els interessos dels seus agricultors, ramaders i pescadors. Sé que potser hauré de pagar un preu personal alt per això, però estic a punt.
El Brasil també és dels que en surten més malparats, amb un 50% de gravamen a les importacions. Trump pretén pressionar en ple judici contra el seu amic Jair Bolsonaro, acusat d'intent de cop d'estat. El Brasil ja ha convocat una reunió dels BRICS per abordar aquesta guerra comercial. El president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, ha pactat aquest matí amb Trump continuar negociant possibles exempcions després que des d'avui se'ls aplica un 30% d'aranzels. El mercat nord-americà és el segon més important per a les exportacions sud-africanes després de la Xina. I al continent europeu, Suïssa ha convocat una reunió de govern d'urgència després que la seva delegació a Washington, encapçalada per la presidenta, no pogués evitar l'increment d'aranzels al 39%.
En àmbit internacional, Vladimir Putin i Donald Trump tenen previst reunir-se els pròxims dies per parlar de la fi de la guerra a Ucraïna. El Kremlin ha confirmat que ja estan preparant la trobada després que Trump avancés la possibilitat de reunir-se aviat.
Hi ha una molt bona oportunitat que puguem estar acabant aquesta ronda, arribant al final d'aquest camí, que ha estat llarg i continua sent llarg, però hi ha moltes possibilitats que acabi havent-hi una reunió molt aviat.
Una reunió que seria la primera entre els dos mandataris des del 2019. Rússia ha descartat una reunió 3 que també inclogui el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El Kremlin no preveu sota cap concepte un cara a cara entre Putin i Zelensky, una opció que Witkoff també va posar ahir sobre la taula quan es va reunir amb el president rus. En canvi, sí que accepta una trobada al més alt nivell entre Putin i Trump, que segons la Casa Blanca va ser una petició russa i, segons Moscou, una proposta nord-americana. L'assessor presidencial Yuri Ushakov encara no s'atreveix a fixar la data.
L'objectiu era la setmana que ve, però com ja he mencionat, les parts encara estan començant a preparar directament aquesta important reunió. I encara és difícil dir quan trigarem a preparar-la.
Un dels possibles escenaris per acollir la reunió és Turquia, on ja s'han fet les tres rondes de negociacions de pau entre les delegacions de Kiev i Moscou en els últims mesos. De fet, agències oficials russes apunten que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ja ha parlat aquest matí amb el seu homòleg turc, Hakan Fidan, però tampoc no es descarta un país del Golf. Just avui Putin es troba amb el president dels Emirats Àrabs Units o Qatar, que també ha ajudat a mediar intercanvis humanitaris en aquest conflicte.
Doncs a banda del conflicte d'Ucraïna, l'altre gran front obert és el de Gaza. El Gabinet de Seguretat Israelià reuneix aquesta tarda amb la perspectiva d'empènyer l'exèrcit a ocupar tota la franja. Aquesta nova fase de la guerra aixeca molts recels i oposició, no només a les forces armades, sinó també dins de la mateixa societat. Els familiars dels hostatges copien avui la protesta de la flotilla per demanar la llibertat dels seus éssers estimats enmig del temor d'una escalada bèl·lica. Jerusalem, Jordi Brescó, bon dia.
Bon dia. Netanyahu no ha de tenir problemes per convèncer un gabinet format per 11 ministres, entre els quals hi ha els que conformen el seu cercle més proper, i els dos ministres d'ultradreta, Ben-Gvir i Smotrich, que porten mesos demanant-li l'ocupació total de Gaza. Abans de la reunió, el cap de l'exèrcit ha dit que continuarà expressant-se sense por i defensant la seva posició contrària a l'ocupació total. Els familiars dels hostatges li demanen que es negui a aplicar el que decideixi un govern que senten els ha abandonat del tot. Avui han sortit a navegar en direcció a Gaza, en senyal de protesta, imitant els vaixells de la flotilla de la llibertat.
El govern de Netanyahu no fa res per rescatar-los. El govern de Netanyahu està actuant per matar-los, volent anar a la guerra a tot el territori de Gaza i matant i posant en perill els hostatges. Sisplau, necessitem ajuda internacional.
Aquest que sentia més Yehuda Cohen, pare d'un hostatge, a qui vam entrevistar en exclusiva fa mig any i que aleshores ja va pronosticar el que ha acabat passant, que Netanyahu prioritzaria els objectius de guerra per sobre de l'alliberament dels segrestats. El vaixell, per cert, no s'ha arribat a apropar a menys de 5 milles nàutiques de Gaza i ha girat cua.
I mentrestant, Jordi, a Cisjordània es tanca l'episodi dolorós per l'assassinat d'un activista palestí fa 10 dies.
Sí, finalment s'ha pogut celebrar el funeral de l'activista Auda Hatalin, que va participar en el rodatge del documental No Borderland després que l'exèrcit israelià hagi alliberat el seu cadàver. Hi ha hagut, finalment, acord amb la família, que ha acceptat limitar el nombre d'assistents en la cerimònia a canvi que Israel deixés que se celebrés dins del terme d'Umm al-Khair, on vivia l'activista.
Mig minut i serà un quart de tres. Els bombers esperen poder estabilitzar el gran incendi d'Occitània aquest vespre. Més de 2.000 efectius conjuntament amb l'exèrcit treballen per controlar les flames que han afectat almenys 16.000 hectàrees, un perímetre que ja no creix des d'ahir. L'altra bona notícia és que s'han localitzat sans i estalvis els tres desapareguts. Ara el balanç provisional és d'un mort i 11 ferits, un d'ells en estat crític. A més, hi ha prop d'una quarantena de cases cremades i més de 2.000 evacuats. Anem cap al centre de comandament dels bombers de Sant Llorenç de Cabrerissa. Allà hi ha en Joaquim Albalate. Joaquim, bon dia.
Bon dia, doncs, sí, aquest incendi que continua cremant sense control, tot i que els bombers, com dèieu, són optimistes. El foc evoluciona més lentament i la superfície s'ha mantingut des d'ahir al vespre en les 16.000 hectàrees. Hi ha més de 2.000 bombers arribats d'arreu de França que volen donar avui per controlat el foc, si tot va bé. Això sí, Michel Sabó és coronel dels bombers.
Notre objectif principal de la journée.
El nostre principal objectiu del dia és treballar per poder estabilitzar el foc, que assegura que no es desvia, que no continua cremant vegetació, per mantenir-lo encerclat i mantenir-lo com fins ara. Després hi ha els factors externs, sobretot la meteorologia. Esperem que ens acompanyi. Si és així, esperem estabilitzar el foc aquesta nit, però ara mateix estem treballant.
Fixer le feu ce soir, mais bon, pour l'instant, on travaille pour ça.
Una meteorologia que continua sent molt complicada per la forta calor i el vent, que ara més al migdia ha canviat de direcció i això obliga també a adaptar l'estratègia.
El vent és una mica menys desfavorable, bufarà 40 km per hora. 40 km hora ja és en velocitat de propagació tècnica. Un avenç del foc d'uns 1.200 metres per hora, de totes maneres. Així que encara tenim un vent força fort i de moment no volem pensar en demà. Treballem dia a dia. A més del vent, també hi ha la calor que seca encara més la vegetació i l'humitat encara està a nivells molt baixos.
El balanç humà és d'una víctima mortal i 13 ferits, 11 dels quals són bombers. Aquest migdia, com dèieu, s'han donat per localitzades les 3 persones que constaven com a desaparegudes. S'han cremat fins ara 36 habitatges i una quarantena de vehicles i les autoritats continuen demanant que ningú vingui cap a aquesta zona d'Occitània i que es limitin tot el possible als desplaçaments.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu, bon dia.
I mentrestant, la quinzena de poblacions afectades pel foc de mica en mica intenten tornar al dia a dia, tot i que el desplegament d'efectius d'emergència ho fa força difícil. Anem ara cap a la població de Ribauta, on dimarts va començar aquest foc devastador al voral d'una carretera. Allà hi tenim una unitat mòbil, Josep Places i Maria Rovira. Bon dia.
Hola, bon dia. La població de Ribauta intenta tornar a una quotidianitat, però aparent, difícil de compaginar amb el constant anar i venir de vehicles de bombers i dels equips d'emergència pels petits carrers d'aquest poble. Després de 3 dies del virulent incendi, els veïns de la zona encara estan marcats pel que van viure les primeres hores d'aquest foc. És el cas de la Brigitte.
Des flammes, c'était l'horreur.
Hi havia les flames, va ser horrorós. Sovint passejo per aquest indret, per aquests boscos. És ben bé un desastre. Donem gràcies als mitjans aeris, als bombers, fan una feina formidable.
Que fan un treball formidable.
A Ribauta també es manté una activitat intensa, en aquest cas de suport logístic als efectius de bombers i protecció civil, amb aigua i menjar, i participa el mateix alcalde Alain Coste, que ens reiterava que, tot i la investigació en curs, ell té una sospita molt clara de l'origen del foc.
Per deducció, on suposa que sí...
Per deducció, se suposa que va ser una cigarreta des d'un cotxe que ho va encendre tot. Hi ha deduccions que són molt precises.
Si són que a mi va ser precises...
Un incendi de dimensions gegantines que ha activat també una important onada de solidaritat amb la gent que no pot tornar a casa o al lloc de vacances, una quinzena d'espais per acollir-los, com a l'Esinyan de les Corbieres, on recollíem aquest matí l'angoixa de desallotjats d'un càmping que van haver de fugir i deixar-ho tot, i veïns que encara no saben aquest matí quina afectació té a les seves cases.
Gràcies, Maria Rovira, molt bon dia.
Bon dia.
Catalunya migdia.
Oblida't de la piscina i pren-te un bany d'ofertes a MediaMarkt. Aprofita les ofertes més fresques de l'estiu amb un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica C per 677 euros. MediaMarkt. Vinga, m'has mullat!
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. A Aconsegueix el teu Go Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Només els més ràpids tenen aquestes ofertes al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les marques Bosch, Samsung, Candy, De'Longhi, Philips, Ninja i tauletes Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 polzades de 299 a 219 euros. Són les ofertes límit del 7 al 10 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
Un quart i cinc minuts de tres, el govern espanyol i el PP s'enganxen pel cas de Jumella. En aquesta localitat murciana, els populars i Vox han vetat els actes religiosos en espais públics amb una iniciativa que l'extrema dreta plantejava inicialment contra els musulmans. Per la Moncloa es tracta d'una decisió discriminatòria, mentre que des de Gènova asseguren que la mesura és en genèric, elegirà el Robert.
Sí, la moció partia d'una proposta de Vox i el PP la va esmenar per evitar al·lusions directes a l'islam. El text final preveu la prohibició de rituals religiosos aliens a l'Ajuntament en instal·lacions esportives municipals. A la pràctica, això suposa vetar les dues grans festes musulmanes, la del Xai i la del final del Ramadà, com pretenia en un principi l'extrema dreta. Mentre els populars s'escuden en la confessionalitat de l'Estat recollida en la Constitució, l'executiu espanyol els acusa d'actuar al dictat de Vox. Sentim el vicesecretari d'Igualtat del PP, Jaime de los Santos, i la ministra de Migracions, Alma Saiz.
Porque es falso que el Partido Popular vaya a señalar a nadie por su credo, porque es absolutamente inaceptable que se pretenda hacer pasar al Partido Popular por un partido xenófobo.
Están haciendo, utilizando pequeñas localidades como, permítame la expresión, como laboratorios. Estamos viendo que el discurso migratorio del PP y Vox se han fusionado, es absolutamente similar.
Declaracions les de Saiz a Televisió Espanyola, on ha avisat que monitoritzaran les xarxes socials per evitar que reeditin a Jumella els disturbis de fa unes setmanes a Torre Pacheco. I mentre Podem ja ha anunciat que ha portat la nova normativa de Jumella a la Fiscalia, fins i tot la Conferència Episcopal Espanyola ha sortit a criticar-la perquè considera que atempta contra la llibertat de culte.
Demà farà un any del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya i la seva aparició en un acte al Passeig Lluís Companys. El futur del president està en mans del Tribunal Constitucional, que, quan torni de vacances, decidirà si retira l'ordre de detenció contra ell. Fonts del Constitucional avancen que ho veuen poc viable, tot i haver avalat la llei de l'amnistia. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. Veuen complicat donar la raó a Puigdemont i forçar el Suprem a retirar l'ordre de detenció. El motiu, diuen fons del Constitucional, és que la sentència en què van avalar l'amnistia el juny no deien res sobre la malversació que afecta Puigdemont i creuen que retirar l'ordre de detenció suposaria anticipar el debat d'aquest delicte, que s'haurà de resoldre més endavant, serà cap a finals d'any, quan el Constitucional vegi els recursos de Puigdemont, Junqueras i de la resta de líders del procés. A l'espera del Constitucional, però, la petició de Puigdemont sí que ha posat en alerta el Tribunal Suprem. Fonts properes al jutge Pablo Llarena assumeixen que hauran de retirar l'ordre de detenció si el Constitucional dona la raó a l'expresident, però confien que això no passarà després de les vacances i que encara es trigarà mesos abans que el Constitucional resolgui sobre la malversació i l'amnistia. La decisió del Constitucional i com mogui aquestes fitxes marcarà el camí de Puigdemont, que per ara renuncia a tornar a Catalunya si hi ha risc de ser detingut.
I de fa ben pocs minuts, Mariano Rajoy ha trencat el seu silenci sobre Cristóbal Montoro i demana no condemnar abans d'hora el seu exministre, que està imputat per traficar amb lleis. Marta Corbalán.
L'expresident del govern espanyol reclama que es respecti la presumpció d'innocència i que no s'exageri amb aquest cas de suposada corrupció, que ha comparat amb el de l'expresident valencià Francisco Camps, per si tot plegat acaba en res.
Deberíamos ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con Camps, que fue a 10 juicios, salió absuelto de los 10, ¿no? Tanto conviene no exagerar y a ver si entre todos podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación que, en mi opinión, falta le hace.
Recordem que un jutjat de Tarragona investiga Cristóbal Montoro per si va beneficiar il·legalment empreses gasistes quan era titular d'Hisenda a través dels negocis d'un despatx d'advocats que va fundar l'exministre poc abans d'entrar al govern de Rajoy.
6 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. El govern de Salvador Illa confia poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026 amb els seus socis prioritaris, Esquerra i els Comuns, i avisa que Catalunya no es pot permetre no tenir comptes nous. La negociació dels pressupostos serà la primera carpeta que haurà d'abordar el govern quan torni de vacances.
Illa no ha pogut aprovar els pressupostos en el seu primer any de govern davant la negativa d'Esquerra a negociar-los per la falta d'avenços en carpetes clau com el finançament singular. Aquest cop el govern espera que les coses canviïn, tot i que els republicans segueixen sense garantir els seus vots si no hi ha concrecions en el finançament. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha remarcat la importància de tenir uns nous comptes davant el clima d'incertesa actual a Europa i al món i per aprofitar també les bones dades econòmiques de Catalunya. Són declaracions en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
No s'entendria que en un moment en què Catalunya està creixent econòmicament per damunt de la mitjana de la zona euro, que Catalunya està creant el rècord d'ocupació a tot Espanya, nosaltres no aprofitéssim aquest vent de cua que tenim per poder avançar posicions i ens permetéssim perdre recursos que el país necessita. No és que el govern necessiti pressupost, és que el país no es pot permetre no tenir pressupost.
Segons el conseller, és compatible la negociació dels pressupostos amb continuar avançant en els acords d'investidura.
I l'alcalde de Girona, Luc Salellés, insisteix que el nou centre d'atenció a persones sense llar s'ha d'aixecar fora de la capital gironina. El dirigent Copaire argumenta que l'Ajuntament està desbordat amb els tres serveis d'aquesta mena que la ciutat ja ofereix.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Salellas ha parlat de la necessitat de descentralitzar el nou establiment i que sigui la Generalitat qui n'assumeixi la major part del finançament.
Si el CAP de la ciutat de Girona estigués ple, un CAP, perquè hi ha ciutadans de Sarrià de Ter, de Celrà, de Bordils, que utilitzen el CAP de la nostra ciutat, la solució seria fer un segon CAP a la ciutat o fer un equipament en un altre punt del territori que permetés descentralitzar aquests serveis.
Preguntat per Frederic Vincent, l'alcalde gironí ha admès que el seu posicionament s'explica en part pel que en pensen els socis de Junts.
I té alguna cosa a veure, alcalde, amb el fet que la vicealcaldessa Gemma Geis, que és de Junts, hagi dit a les xarxes socials que no donaran suport a que aquest centre es faci Girona Ciutat?
Sí, no. És a dir, evidentment, aquí hi ha un equip de govern, no?, que treballa, que coordina coses i que escolta totes les posicions.
Això sí, ha reivindicat l'impuls que assegura el seu govern ha donat a les polítiques d'atenció al sensellarisme, sobretot amb més inversió a l'espai d'acollida La Sopa.
Una campanya d'inspeccions fiscals als pisos turístics ha permès que l'Ajuntament de Barcelona recapti prop de 290.000 euros. S'han fet en col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya per comprovar que les empreses del sector que facturen més d'un milió d'euros anuals estiguin donades d'alta de l'impost d'activitats econòmiques i paguin, Jordi Canal, el que els correspon.
Sí, en aquesta primera fase de la campanya, que s'intensificarà els pròxims anys, s'han obert 20 expedients i s'han fet 47 liquidacions per aquest import de 290.000 euros. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia.
És una obligació de l'administració pública vetllar, i una de vetllar per que la gent pagui els impostos que els toca. I hem fet aquest procés perquè creiem que és important. Hi ha un volum de negoci important dins l'àmbit de l'explotació dels apartaments turístics i aquest és un procés de regulació com el passat n'hem fet d'altres. I en aquest cas és centrat en turisme.
D'altra banda, Valls ha aplaudit també l'obligació per llei des de l'1 de juliol passat que els allotjaments turístics que s'ofereixen a internet disposin d'un número de registre oficial.
I us ho dèiem a la portada, els veïns del poble de Bonmatí, a la comarca de la Selva, ja poden tornar a consumir aigua de l'aixeta un cop s'ha descartat la presència d'àcid cianúric a la xarxa pública. Han estat un mes amb garrafes amunt i avall, però les analítiques conclouen que tot plegat va ser un error. Girona, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Un error, un fals positiu d'àcid cianúric a l'aigua del pou provocat per la concentració elevada de calci. L'alcaldessa de Bonmatí, Helena Ribes, s'ho agafa bé perquè els van dir que estarien sense aigua fins al setembre i, per tant, s'han escurçat els terminis. Però recorda que el que va provocar les analítiques va ser que a principis de juliol l'aigua sortia per l'aixeta de color groc i això encara no s'ha aclarit.
Què passa? Que com que s'ha analitzat l'aigua i l'aigua surt amb els valors correctes, doncs sí que haurem de fer controls més exhaustius, ampliant més la zona de mostreig i si tornés a sortir, doncs, evidentment, doncs, llavors hauríem de tornar a estar sense aigua durant uns dies més.
L'Ajuntament de Bonmatí i Sant Julià del Llor ha publicat un ban aixecant les restriccions que van començar el 9 de juliol, fa gairebé un mes, i ja es pot consumir aigua de l'aixeta.
I els mariners del Peix Blau de Tarragona han aixecat la vaga després d'arribar a un acord amb els armadors que els garanteix les pagues extres i les vacances. Les barques han tornat a mar aquesta matinada després de 18 dies d'aturada. Tarragona, Ricard Buigues.
La sardina i el seitó de Tarragona han tornat a les peixateries i les parades del mercat. Des del 20 de juliol, els mariners de les 5 barques del sector de la llum no sortien a la mar. Es van plantar després d'exposar que vivien una situació laboral crítica agreujada per la caiguda de les captures. L'armador i president dels productors del peix blau de Tarragona, Òscar Rillo, ha explicat que no han acceptat el sou fix que demanaven als mariners, però sí han atès altres demandes.
I al final s'ha signat un paper conforme la paga extraordinària serà obligatòria. No compensarà d'una altra manera, sinó que les pagues extraordinàries estiguin, i el dret a vacances, que això la majoria de barques feia anys que no ho fèiem.
El president de la Confraria de Tarragona, Esteve Ortiz, diu que l'acord també inclou les ajudes directes pactades amb la Generalitat.
Nosaltres ho destinarem a temes socials. Si hi ha alguna mancança, com per exemple no s'han pogut pagar la primera part de les pagues doble, la Confraria ho adelantarà amb un acord dels armadors, i després, evidentment, que seguim amb el tema de les tonyines, de l'emperador, que aquesta gent puguin disposar i pescar d'aquest peix.
El conflicte laboral havia deixat en una situació límit la Confraria de Tarragona. Davant del bloqueig s'havien plantejat presentar un expedient de regulació.
Un projecte de medicina tropical de l'Hospital de la Vall d'Hebron i d'Atenció Primària de Barcelona està formant professionals mèdics per detectar casos de dengue en persones que no han viatjat a l'estranger. I això perquè a casa nostra ja tenim casos autòctons d'aquesta malaltia que es transmet per picades de mosquit i que pot arribar a ser greu, Purificació Barcelona.
L'objectiu és millorar els coneixements sobre la patologia entre els professionals perquè pensin en la possibilitat que un pacient pugui tenir dengue encara que no hagi viatjat. Israel Molina, cap de Medicina Tropical de Vall d'Hebron, és el responsable del projecte.
Si tenim un cas de dengue autòcton, no anirà mai a un centre de medicina tropical. Consultarà, sobretot, un metge d'atenció primària. Per això hem volgut fer aquesta integració, perquè els metges tinguin un alt nivell de sospita.
Els símptomes del dengue abasten un ventall ampli que inclou mal de cap, febre alta o mal a les articulacions, entre d'altres. I si el pacient no ha viatjat a l'estranger, és fàcil que els professionals pensin abans en qualsevol altra possible malaltia. És el que explica Marta Guerrero, metgessa, que ja ha participat en el programa.
Cuando vemos a personas con esos síntomas en la consulta de atención primaria y nos cuentan que han viajado, pues sí que pensamos fácilmente en ese tipo de patología, pero cuando no han viajado a zona endémica y han estado solamente aquí y tienen esos síntomas, pueden ser también otras patologías diferentes.
Des de l'abril es calcula que la formació ha arribat a més de 500 professionals de primària de tot Catalunya.
I a les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues, els veïns d'un bloc molt problemàtic, ocupat des de fa més d'una dècada, tenen un mes per marxar dels pisos. Ho ha ordenat l'Ajuntament, que ha declarat l'immoble inhabitable per falta de seguretat i salubritat. Quan estigui buit, l'actual propietari del bloc l'haurà de restaurar. Lleida, Estela Busoms.
La majoria de veïns viuen en una quarantena de pisos ocupats, però també hi ha una desena d'inquilins que tenen contractes de lloguer social o són propietaris. L'exigència d'abandonar el bloc els afecta a tots, però la immobiliària que ha comprat l'immoble ha de garantir un allotjament provisional mentre duri la reforma a les persones que ho tenen tot en regla. De moment, l'Ajuntament insta tots els veïns a marxar de forma voluntària i, si no, pot requerir-ne el desallotjament forçós. L'alcalde Josep Ferran confia, però, que no calgui arribar a aquest punt.
No cal dir que per nosaltres és una situació incòmoda, però que hem d'afrontar, diguem, per responsabilitat política, i confiem, diguéssim, que tothom actuï amb aquesta responsabilitat, entenent, diguéssim, que del que estem parlant és de garantir la seguretat dels mateixos veïns i veïnes de Santiago Rusiñol i, per tant, es prestin a un desallotjament voluntari i que no faci falta, diguéssim, l'ús de la força.
El consistori pretén acabar d'aquesta manera amb un llarg període de problemes de convivència, inseguretat i incivisme al voltant d'aquest bloc del carrer Santiago Rusiñol, on l'estiu passat hi va haver un incendi amb mitja dotzena d'afectats que van encendre totes les alarmes. L'Ajuntament es va plantejar comprar-lo, però ho va descartar per la gran inversió que requeria la rehabilitació.
Catalunya migdia.
Tu t'ho has buscat! És culpa teva!
No podem viure tan lluny de l'escola.
Una història de superació.
Vull construir una casa.
Una casa? La nostra casa?
És un terreny, Sandra, i està mort de riure. Aprofita'l.
No permetré que em prenguis les meves filles!
Calmis.
Quin sentit té una casa si no hi puc viure amb les meves filles?
Tornar a començar és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Els esports aixequen passions a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa, amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga, l'Eurobàsquet masculí i les principals competicions esportives.
Aquest estiu viu el millor esport amb Catalunya Ràdio. Catalunya Migdia.
L'Spotify de l'art visual és obra d'una empresa catalana. Es diu Windowsite, és de Terrassa, i la seva aplicació permet convertir qualsevol televisió en una finestra a l'art. Ara ens ho expliquem. Montse Mas.
La proposta permet accedir per subscripció a més de 20.000 obres, la majoria fotografies, però també il·lustracions, pintures i videoart de més de 300 artistes, des dels dibuixos de Javier Mariscal a les fotografies marines de Brian Skerry, passant per clàssics de Van Gogh o Rembrandt. L'objectiu, transformar la pantalla del televisor en una obra d'art, com explica el cofundador i CEO de Windowsite, Pol Rosset, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Tu busques Windowsite, S-I-G-H-T, que vol dir vista, en anglès, i te la pots baixar en el teu iPhone o en el teu Android i llavors ja tens accés a totes les obres. Tu pots mirar els artistes, ja pots descobrir sobre ells, pots guardar les que t'agradin, etc. I després això tu ho envies a la tele i converteixes la teva tele en una obra d'art que pots anar transformant. Una mica com fas amb la música.
La fórmula s'assembla a la de Spotify, amb algunes diferències.
Tenim la compta gratis i la compta de pagament. I el que fem és que el 50% del que nosaltres rebem de la teva quota va directament als artistes que tu visualitzes. La gent ens diu, sou l'Spotify de l'art. Sí, però amb un canvi important, que és que nosaltres volem donar realment suport als artistes.
Actualment, Windowsite té 100.000 usuaris registrats a tot el món, però el mes que ve arribarà als 10 milions gràcies a un acord amb dues empreses multinacionals de televisors que els permetrà fer de salvar pantalles.
Una mirada crítica cap al que ens envolta, però sobretot amb sentit de l'humor. És el que vol fer el Festival de Cinema Gullut, que avui arrenca a Ribes de Freser, al Ripollès, i que en aquesta 12a edició té per lema l'art del desengany, Valeria Vareda.
La mostra de cinema es defineix com a social i compromesa, i aquest any hi afegeix l'humor, molt necessari en un moment com l'actual, com explica la seva nova directora, Marina Saura.
Agrupa una mica tot això, aquesta mirada crítica, aquest punt de vista de l'humor, que no sempre serà un humor plaent, ni comercial, ni lleuger, però que a vegades et fa com respirar una mica de tot això.
Durarà fins diumenge, premiarà la trajectòria de Queco Novell com a integrant del Polònia.
És un premi coral, perquè creiem que són un gran referent de l'humor i una mirada irònica i crítica sobre la realitat, sobretot política, catalana i espanyola, i creiem que és un humor intel·ligent i que fan 20 anys i que com a trajectòria són dignes de mencionar.
Una programació variada pel que fa a temàtica i estil formal, amb pel·lícules com L'orgia de Francesc Bellmunt o Weekend de Jean-Luc Godard.
Tret de sortida a la commemoració dels 100 anys del naixement de Conxita Granger, supervivent pallaresa dels camps nazis i lluitadora de la resistència francesa. Natural d'Espuy, a la Vall Fosca, Granger va sobreviure a Ravensbrück i va ser la darrera catalana de portada viva. Els actes volen recuperar la memòria d'una figura clau, però encara poc coneguda al país. Els actes s'han presentat a Espuy, al Pallars. Anem cap allà, Pau Rovira.
Una visita temàtica al Museu Hidroelèctric de Cabdella ha obert els actes del centenari de Conxita Granger, nascuda a Espuy el 6 d'agost del 1925. Granger va lluitar la resistència francesa contra els nazis durant la Segona Guerra Mundial. El 44 va ser detinguda per la Gestapo i deportada al camp de concentració de Ravensbrück, del qual va ser l'última supervivent catalana. Es tracta, doncs, d'una figura històrica, però poc coneguda encara. Per això, l'historiador Josep Maria Canaval, encarregat de la ruta Conxita Granger, vol recuperar la seva memòria.
La gran figura de Conxita Granger, que significa per la llibertat, per la democràcia. Tractarem de fer una aproximació a lo que va ser la seva vida, els temps que va tindre que viure tan i tan difícils com d'altres deportats de la Vall Fosca, però a més ella va acabar en un camp de concentració i fantàsticament va fer una obra pedagògica per poder transmetre a aquelles generacions d'infants el que va ser, el que no podem oblidar mai.
Així doncs, s'ha estrenat una ruta guiada pels espais vinculats a Granger. Hi haurà jornades, exposicions i una biografia. El projecte també preveu un podcast i recursos educatius als instituts de l'Alt Pirineu.
I ara fixem-nos en els festivals del dia. I comencem amb l'inconfusible i incombustible Tom Jones, Valeria Breda.
Que avui és el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Amb una carrera de més de 6 dècades, el conegut com a Tigre de Gales continua oferint concerts inoblidables.
Els sons del món de roses. El ritme de Rosario.
Presenta el seu darrer disc, Universo de Ley, on recopila els seus grans èxits tornats a gravar al costat d'amics i figures mundials de la música hispana. Un espectacle amb què celebra 30 anys de carrera.
Passem ara al Festival Minúscul de Mollerussa. Drames exquisits. Que avui inaugura Joan Masdeu.
És la quarta edició d'un festival marcat per la calma, el so d'una veu i la guitarra que l'acompanya. La capital del Pla d'Urgell acull cada dijous d'agost els concerts més íntims d'aquest estiu.
I acabem amb ball. És el de Sara Varas.
Reconeguda com una de les màximes exponents del flamenc mundial, la seva tècnica, força i passió els veurem avui sobre l'escenari dels Jardins de Terra Mar a Sitges.
Catalunya migdia.
5 minuts per arribar a 3 quarts de 3, fins a les 3. Tota l'actualitat esportiva. Francesc Ripoll, bon dia.
Bon dia. El Barça ha de decidir avui si retira la capitania Marc-André Ter Stegen. Una decisió que de moment no arriba. El porter alemany ha anat a la ciutat esportiva Joan Gamper per passar un control mèdic rutinari, pendents, doncs, d'aquesta decisió. Fins les 3 esports a Catalunya Ràdio. Ara ho dèiem, avui és el dia clau per la capitania de Ter Stegen. Després d'uns dies de guerra oberta entre el club i el porter alemany, avui el Barça ha de decidir si li retira el braçal de capità, Roger Bosà.
I és possible que al llarg del dia d'avui l'alemany deixi de ser el primer capità del Barça. Avui és el dia en què està previst que s'afronti la situació de la capitania. El club també ha de parlar amb el tècnic Hansi Flick i és probable que la decisió sigui aquesta, retirar-li la capitania, tot plegat, després que se li ha obert aquest expedient al jugador. El club entén que, arribats a aquest punt, Ter Stegen no pot continuar sent el primer capità de l'equip. El club anunciarà avui què s'ha decidit, té previst anunciar-ho en les pròximes hores, segurament aquesta tarda. Veurem quina és la decisió que s'ha pres finalment. I, mentrestant, com deies, avui Ter Stegen ha estat a la ciutat esportiva. Ha passat un control mèdic rutinari, li han revisat l'esquena dies després d'aquesta operació, d'aquesta intervenció, però no s'ha reunit amb el club. Ja vam explicar ahir que el president Joan Laporta està molt enfadat i molt contrariat, i que el club es nega ara a trobar-se amb el porter després de tot el que ha passat en les últimes hores.
Avui el Barça, per cert, ha tornat a la feina després de 2 dies de festa.
Sí, Flick va donar 2 dies de descans tornant de la gira, dimarts i ahir. Avui ja retorna als entrenaments amb doble sessió. Aquest matí Ferran, per cert, ha fet treball al marge, té una sobrecàrrega muscular, en principi no és greu, i continuen participant els joves que van viatjar a la gira. Continuen sent-hi Dro, Jofre Torrents, Guille i també Toni Fernández.
I encara en clau Barça, avui ha començat el compte enrere per un dels grans moments del calendari futbolístic, la pilota d'or. La revista France Football ha començat a fer pública al llarg del dia la llista completa de candidats, uns guanyadors que no se sabran fins al 22 de setembre en una gala que es farà a París. Això sí, la competició ja està oberta. Pel que fa als joves, presència destacada del Barça, Lamine Yamal i Pau Cubarsí són dos dels 10 candidats al trofeu Copa Masculí i Vicky López, una de les 5 nominades al Copa Femení. També hi ha representació culer al trofeu Yashin Femení, Catacoll entre les finalistes. També coneixerem els 30 finalistes de la pilota d'or en les dues categories. Entre les favorites no hi poden faltar i tenen un matí Alexia Putellas o Mariona Caldentei, mentre que en categoria masculina la Mínia Mal també apareix entre els noms amb més opcions. Pel que fa a les banquetes, Hansi Flick ha estat nominat a possible millor entrenador, però no hi ha ningú del Barça. És de la categoria del millor entrenador d'equips femenins. Pere Romeu no apareix a la llista. Finalment, en l'àmbit col·lectiu, el Barça també ha estat inclòs entre els 5 millors clubs, tant en categoria masculina com femenina. Comparteix nominació amb equips com el Chelsea, el Paris Saint-Germain o l'Arsenal. Yeah. I mentrestant a Girona, pendents de moviments al mercat de fitxatges, ahir Eduard Solà explicava amb l'arribada de Vitor Reis a Girona l'oficialitat de la incorporació és qüestió d'hores.
Sí, ahir a aquesta hora ja vam explicar que el fitxatge del central brasiler Vitor Reis era això, qüestió d'hores, i de fet continuem esperant l'oficialització, que no hauria de trigar gaire a arribar. Vitor Reis ja va passar ahir a la revisió mèdica, va fer tots els continguts necessaris amb el Departament de Comunicació i aquest matí ja ha estat a la ciutat esportiva gairebé integrat a la dinàmica de l'equip. Ara només falta que es faci oficial la seva incorporació. Recordem que Vitor Reis és un central dretà de 19 anys que arriba a cedir pel Manchester City.
I mentre uns arriben, d'altres surten. És el cas de Valeri, que ja és de la ciutat del seu nou destí.
Sí, no hauria de demorar-se gaire l'oficialització d'una operació que ja està tancada i a la qual Valeri ha de passar la revisió mèdica a Saragossa i firmar el contracte que lligarà amb l'equip aragonès fins al 2028. Un cop tanqui el seu fitxatge amb el Saragossa, quedarà immediatament rescindit amb el Girona, on hi haurà jugat 140 partits oficials. També està tancat i acordat el traspàs de Miguel al Nàpols, italià, per una xifra del voltant dels 20 milions d'euros. El Girona n'ingressarà la meitat, perquè l'altre, recordem-ho, és el Madrid.
Mentrestant, la sortida de Joan García cap al Barça continua generant reaccions al vestidor de l'Espanyol. El seu excompany, Omar El Hilali, ha parlat del traspàs del porter Oriol Domènech.
En una entrevista a Mundo Deportivo, el lateral de l'Espanyol ha admès que no s'esperava la sortida del porter al Barça, ja que els rumors apuntaven cap a altres clubs. Tot i això, s'ha mostrat content per ell.
Yo sinceramente no me esperaba que fuese allí, más que nada no por otra cosa, sino porque sonaban otros equipos. Entonces ese equipo, justamente el Barça, no sonó hasta los últimos tres días, o sea, se hizo oficial muy rápido. Entonces yo pensaba que no iría allí porque no sonó, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Si él consideró que irse al Barça es lo mejor para él, pues me alegro por él.
El Hilali també ha parlat de la seva situació contractual. Tot i que li queden 2 anys, encara no hi ha hagut cap moviment per renovar-lo. Ha deixat clar, però, que està centrat a consolidar-se a l'Espanyol.
Ara els blanquiblaus es desplacen a Anglaterra per enfrontar-se a un dels equips més potents de la Premier en l'últim test abans de començar la Lliga.
L'equip de Manolo González s'enfrontarà demà a 8:45 del vespre, hora catalana, al Newcastle, classificat per a la Champions i vigent campió de la Copa de la Lliga anglesa, en el que serà l'últim amistós de pretemporada. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3. Rubén Sánchez n'ha parlat en declaracions al club i també s'ha mostrat content del seu retorn.
Muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez en casa, muy contento de volver a estar. Ese es el último test antes de la pretemporada, ya sabemos que nos viene un rival muy parecido a Newcastle, entonces vamos a intentar pues estar a punto y coger buenas sensaciones para el primer partido de Liga.
Els blanquiblaus han guanyat 4 dels 5 partits disputats aquesta pretemporada amb l'únic entrebanc de la Copa Catalunya contra el Girona.
I ahir homenatge a Manolo González al Torneig d'Històrics.
Aquestes van ser les seves declaracions després del reconeixement que va rebre.
Molt important, molt orgullós, perquè al final el futbol català és el meu origen, és d'on vinc, n'estic molt orgullós. I a més, a casa meva, que és el Martinenc, que he estat molts anys, que és on vaig créixer com a jugador i com a persona, i bueno, un orgull molt gran, la veritat.
Manolo González té una llarga trajectòria al futbol català i per això va ser homenatjat. Ahir, per cert, el Sants va donar la sorpresa eliminant la Muntanyesa i el Sant Andreu, equips de categoria superior. Avui, torn per l'Europa, l'Hospitalet i el Júpiter.
I també continuen de pretemporada els equips que competiran a la Primera Federació aquest curs. 3 de catalans, el Nàstic de Tarragona, que es va quedar a les portes de l'ascens a segona, i 2 nouvinguts, el Sabadell i l'Europa. Tots 3, a més, van jugar ahir. Carles Vila.
Cap dels 3 equips catalans va guanyar els seus amistosos d'ahir. L'Europa va perdre per 0-1 contra l'Alfatet, un enfrontament envoltat de polèmica per les crítiques dels aficionats a les xarxes per haver escollit un rival de l'Aràbia Saudita. Héctor Ibar és el president de l'Europa.
Vist la reacció i sobretot el descontentament per part de vosaltres o de la majoria de vosaltres, manifestem i reconeixem que hem intentat aturar el partit, però per una qüestió de timings i per una qüestió doncs, de precipitació no ha estat possible.
L'equip escapolat estrena categoria aquest any, un moment històric que s'haurà de viure de moment lluny del Nou Sardenya, que no compleix les normes de la federació per tenir la gespa artificial. L'Ajuntament de Barcelona i l'Europa han anunciat que els partits de Lliga jugaran a Can Dragó, tot esperant que es pugui resoldre aquest problema. L'equip de l'Ai Benítez enceta un nou projecte amb 8 cares noves i 9 baixes respecte a la passada temporada. Destaca la incorporació del defensa Salva Ferrer, ex del Nàstic i que arriba de la segona divisió italiana. També la del davanter del Sant Andreu, Toni Paredes, o del lateral Joan Puig, que l'any passat va jugar al Real Unión, també la primera federació. Han estic moltes cares noves en el nou projecte de Luis César. Han marxat alguns dels jugadors en referència de les últimes temporades, alguns amb tres finals del play-off de sense segona jugats, com Joan Oriol, nou tècnic per cert del juvenil Grana, o els davanters Pablo Fernández o Antonín. Arriben 13 jugadors nous, a més del nou director esportiu, Noé Calleja. De les altes, les més importants a la línia ofensiva, amb dos reforços de qualitat, els davanters Cédric Omoigui i Marcos Baselga. El primer arriba del Fuenlabrada, mentre que Baselga va jugar l'any passat a l'Arenteiro. Ahir, per cert, el Nàstic va perdre en la seva presentació contra el Saragossa per 1-2. Luis César va acabar prou satisfet al partit.
Por momentos no se ha notado que era un equipo de superior categoría. A bote pronto estoy contento con lo que vi. En ciertos momentos me pareció un partido muy igualado y hemos conjugado pues aciertos y errores lo esperado. Me voy contento porque por momentos no se notaba que el equipo de superior categoría era el Zaragoza.
I pel que fa al Sabadell, empat ahir a 0 contra l'Atlético Madrileño. Els de Ferran Costa, la seva tornada a la primera federació, també han incorporat un bon grapat de nous jugadors, 11 en total. Destaca l'arribada de lateral de l'Evisa, David Estals, o el davanter de l'Algeciras, Rodrigo Escudero. Ha deixat al club una de les promeses del Sabadell, el migcampista Javi Morcillo, que tot just ha marxat al filial de l'Atlético de Madrid.
I més enllà del futbol de casa nostra, repassem, Oriol, el més destacat que ens ha deixat l'actualitat futbolística.
Doncs mira, ahir el Betis i el Como van protagonitzar una baralla lamentable al vespre a Cádiz. Un partit que havia de ser amistós va acabar en una imatge vergonyosa.
Ojo que se calienta, se calienta el partido, viene Álvaro Valles, a ver si hay paz, pero es lógico, Edu, que los jugadores del Betis se calienten porque es que se está pasando un poco de revoluciones el Como.
No, para, no, para, cuidado. Cuidado.
L'enfrontament va derivar en una autèntica batalla campal just abans del descans, després de diverses entrades dures del conjunt italià. Un dels episodis més surrealistes el va protagonitzar Cucho Hernández del Betis, que va intentar colpejar un rival, però va acabar colpejant el seu company Nathan. I el moment més tens, la topada cara a cara entre Fornals i Perrone, que es van repartir bufetades davant la mirada impotent de l'àrbitre que va expulsar inicialment Bellerín i Perrone, i més tard el vestidor va rectificar i va canviar la vermella. Així va valorar aquesta disputa Sergi Altimira.
Bueno, al final está claro que hay acciones que no se tienen que dar, pero bueno, al final los dos equipos somos muy competitivos, queremos ganar y bueno, pero hay un cierto límite, yo creo.
La baralla es va escampar fins a les banquetes amb un enfrontament verbal entre Pellegrini i Fàbregas. El resultat, anecdòtic. Victòria per 2-3 del Como, que aquest diumenge visitarà el Barça al Gamper.
I d'altra banda, la selecció espanyola femenina ha tornat al capdamunt del rànquing mundial.
Després d'un europeu brillant a Suïssa, la selecció femenina, dirigida per Montse Tomé, ha recuperat el primer lloc de la classificació FIFA i ha superat els Estats Units per poc més d'un punt. La selecció ha estat la més golejadora del torneig i només va cedir a la final, els penals contra Anglaterra.
Obrim plana poliesportiva en bàsquet. Els equips encara estan de vacances, però ja tenen posat el xip de pretemporada. Per exemple, el Baxi Manresa, entrenat per Diego Campo, que és també seleccionador de la República Txeca, equip de la selecció espanyola aquesta nit en un amistós preparatori per l'Eurobàsquet, Carles.
Els de Sergio Escariolo provaran de millorar la imatge que van donar dimarts en el partit contra Portugal, amb molts problemes en defensa i sobretot a l'hora d'assegurar el rebot i poc encert ofensiu. És baixa per lesió el jugador dels Atlanta Hawks, Eli Ndiaye. L'equip espanyol s'enfrontarà a una selecció amb millor rànquing que els portuguesos i amb un seleccionador que coneix perfectament el bàsquet ACB. Diego Campo compagina la seva feina a la República Txeca amb el seu càrrec de tècnic del Manresa. Ahir va passar per al Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va valorar el nou projecte de l'equip del Bages amb la marge d'alguns jugadors franquícia de l'any passat, com Derrick Alston, que s'ha incorporat a la Virtus, o la de Cameron Hunt, que jugarà al Joventut.
Sí, molt content, però no solo por el talento, sino porque los jugadores que hemos traído han querido venir. Y eso es muy importante para nosotros, porque como es el Manresa y como intentamos jugar, pues se necesita jugar con mucho carácter y con muy buena actitud.
Ocampo també va parlar de la marxa al Baskonia del director esportiu Xavi Pujol, una peça clau a la gestió del club els últims anys. El seu lloc l'ocuparà Biel Colomines.
Primero con una gran decepción, pero una gran alegría personal por Xavi, porque es una gran oportunidad para él. Y después un poco de luto, y después ya pues a buscar y ayudar y a tener una persona nueva, ¿no? Y muy contentos con el Biel, porque conoce muy bien el mercado y trabaja muchas horas, Bueno, es una persona que ha encajado muy bien en el Manresa.
Per cert, el porto-riqueny Alfonso Plomer, l'últim reforç del Baxi Manresa, va tenir ahir el seu contacte amb els aficionats amb aquest missatge.
Aquí Alfonso Plomer, saludo. Muy emocionado de llegar a España, a Manresa, y empezar la temporada. Som en Manresa, vamos.
Plomer és una escorta de 27 anys que la passada temporada va jugar a la Lliga d'Alemanya. També ha fet les seves primeres declaracions, en el seu cas com a nova jugadora del Joventut, la pivot nigeriana Laure Nebo.
Hola a tothom, sóc la Laure Nebo. Estic molt contenta de formar part d'aquest club aquesta temporada. Tot el que he escoltat són coses bones i tinc moltes ganes d'arribar-hi, competint al màxim nivell i donant-ho tot pel club, les meves companyes i els fans. Tinc moltes ganes de veure's aviat. A part noves fites, tots plegats i que tinguem una gran temporada. Força Penya.
Evo és una pivot formada a la Universitat dels Estats Units i amb un bon joc interior tant en defensa com en atac. L'any passat va disputar els Jocs Olímpics de París amb Nigèria.
Aquesta nit, recordem, aquest Espanya-República aixeca el combinat espanyol amb dos catalans, Joel Parra i Yankuba Sima. Per cert, que encara en bàsquet, el Barça ha fet oficial el seu calendari de pretemporada, que començarà amb una estada en camp a Andorra el 3 de setembre. Hi haurà amistós contra el París. La pretemporada acabarà amb la disputa del trofeu Ciutat de Lleida al Barris Nord contra el Lleida el divendres 26 de setembre. I en tenis, Carla, ja tenim definida la final del torneig de Toronto al Canadà i també s'estan jugant les primeres rondes del Masters 1000 de Cincinnati, el torneig que escalfa motors per l'Open dels Estats Units.
Els dos grans favorits, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, encara no han entrat en competició. De fet, ja es coneixen els horaris dels seus partits, però no els seus rivals. L'italià, cap de sèrie número 1, jugarà dissabte contra el guanyador del partit entre Eli Galán i Vítor Priba. Pel que fa al Alcaraz, el seu rival sortirà de l'eliminatòria entre Mattia Bellucci i Damir Sumur. Recordem que Djokovic no serà a Cincinnati i que Sinner és el vigent campió del torneig. A Toronto, Ben Shelton i el rus Karen Khachanov jugaran la final del torneig. En semifinal, Shelton ha superat aquesta matinada Taylor Fritz en dos sets per 6 a 4 i 6 a 3. Serà la primera final d'un Masters 1000 per al jove jugador nord-americà. Pel que fa a Khachanov, ha superat Alexander Zverev en tres sets per 6 a 3, 4 a 6 i 7 a 6. També s'ha definit aquesta matinada la final del torneig de Montreal. La jugaran la japonesa Naomi Osaka, que s'ha imposat en semifinals a la danesa Clara Tauson per 6 a 2 i 7 a 6. És la segona final per Osaka aquest any. Va perdre tot just contra Tauson a Nova Zelanda. La seva rival a la final serà la jove jugadora canadenca de 18 anys, Victoria Mboko, que ha donat la sorpresa guanyant Elena Rybakina per 1 a 6, 7 a 5 i 7 a 6. Mboko va començar el torneig al lloc 85 del rànquing mundial i ja ha baixat fins al 35.
I'm going to do something big. My next project will start pretty soon in the beginning of September, and I called it a stage of elevation.
Aquest que parla és Kilian Jornet, en anglès, presentant el seu nou repte. El corredor de muntanya català va anunciar ahir al seu Instagram l'Stage of Elevation, un repte que començarà a Oriol el mes de setembre.
L'objectiu serà enllaçar cims de més de 4.000 metres dels Estats Units continentals sense comptar-hi Alaska, utilitzant únicament mitjans humans, corrent i en bicicleta. En la travessa, que arrencarà a principis de setembre des de Colorado, farà l'equivalent d'una marató i una etapa del Tour de França cada dia, tot plegat a gran altitud i amb terreny tècnic. No és la primera vegada que Jornet s'anima a fer reptes d'aquest tipus. Sense anar més lluny, fa dos anys, el 2023, ja va passar 8 dies als Pirineus, coronant 177 cims de més de 3.000 metres. El projecte vol posar en valor la connexió amb la natura i fomentar un estil d'exploració responsable i sostenible, tal com ja ha fet en desafiaments als Alps o als Pirineus. Jornet aposta per una aventura basada en el respecte pel medi ambient.
I abans que parlem de tennis, parlem d'un altre esport de raqueta, perquè els últims mesos està creixent a Catalunya el nombre de persones que juguen a pickleball. És un esport que prové del tennis, de fet, depenent de la mateixa federació, i es juga en pista dura i amb les mateixes mides que una pista de bàdminton. Cada cop hi ha més instal·lacions que comencen a tenir pistes per jugar aquest esport. Xavier Perramon, el propietari de Shooters, una empresa catalana que fabrica material de pickleball, explica la màgia que té aquesta activitat.
És tan divertit, o més que el tennis és divertit però és dur. En canvi, el pickleball és divertit però no és dur. No és difícil. Pots jugar el primer dia, pràcticament. Pots jugar gent de totes les edats. És a dir, hi ha limitacions, ni d'edat, ni de nivell, ni d'espais.
També diu que aquest esport, que el pickleball, es pot jugar gairebé a qualsevol lloc.
Que no necessites pràcticament una instal·lació. Tu només que tinguis una plaça davant de casa teva al poble i l'Ajuntament et dona permís per muntar la xarxa allà, estem creant pickleball. Estem creant l'esport de carrer per excel·lència.
El pickleball té èxit sobretot als Estats Units, però també està arribant a Catalunya. De fet, a l'octubre passarà una prova del campionat espanyol per Barcelona. Actualment a Catalunya només hi ha un club de pickleball. A Sabadell aviat se n'obrirà un altre a Sant Fruitós del Bages. Un últim apunt abans d'acabar els esports, i és que el català Roger Adrià continua el líder de la general de la Vuelta a Burgos. Avui es disputa aquesta tercera etapa. Fins aquí els esports de Catalunya Ràdio. Arribem a les 3.